Toca evitar, com sigui, que el d'aquest diumenge sigui l'últim partit de la temporada a la nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? No em vull ni imaginar que 27 d'abril ens quedem sense futbol a la nova Creu Alta, que haguem d'estar 4 mesos per tornar a veure rodar la pilota al temple en partit oficial. És responsabilitat del Centre d'Esport Sabadell i dels seus futbolistes, i també del cos tècnic, evidentment, esmenar el que va passar diumenge passat a Terrassa. Les matemàtiques estan fetes i repetides per activa i per passiva aquests dies. Ja tindrem temps de parlar del València-Mestalla i de la importància d'aquesta última jornada. Ara, com diria aquell, parafrasejant Antonio Hidalgo en el seu dia quan va arribar aquí a Sabadell, Badalona, Badalona i Only Badalona, amb el cognom de futur. Foc amic, d'entrada perquè ve un rival descendit i perquè aquest territori, sobretot, se li ha donat bé al Sabadell de Movilla. Contra rivals directes és una altra pel·lícula, però contra equips de la zona baixa ha estat gairebé infal·lible. El gairebé el trauríem si no s'arriben a escapar els dos punts a última hora a Cornellà. Sigui com sigui, l'equip ha de guanyar diumenge a les 12 per calmar els ànims després de la deplorable imatge del derbi i per arribar en una posició favorable a l'última jornada per entrar al play-off. De debò que no em vull ni imaginar un escenari que no sigui aquest, insistim, aquest diumenge a les 12 davant el Badalona Futur.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem la setmana, avui és divendres 25 d'abril del 2025 amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ahir es va tancar la jornada intersetmanal a la primera divisió masculina amb el Girona deixant escapar dos punts a última hora al camp del Leganés. L'empat a un situa els de Mitchell tres punts per sobre del descens. A més, el Valladolid és el primer equip que baixa, o ha baixat ja matemàticament a segona, després de la derrota 5-1 contra el Betis. Ahir també l'Atlético va golejar el Rayo 3-0 i Osasuna es va imposar per la mínima 1-0 al Sevilla. El Barça d'handbol del sabadellenc Aleix Gómez ha fet un pas de gegant per ser a la Final Four de la Champions després de guanyar a la pista del Pic Zeged per 24-27 amb un parcial de 3-8 en els últims minuts. A l'Eurolliga de bàsquet avui, segon partit de quarts, Mónaco-Barça a les 7, a quarts de 9, Olympiacos-Real Madrid, i en tennis, Paula Badosa s'ha retirat del Mutua Madrid Open en l'últim moment. Som-hi amb el sumari.
Què es comenta la recepció?
Tindrem aquesta prèvia del Sabadell-Badalona Futur amb la roda de premsa de Movilla. També escoltarem el seu homòleg a la banqueta rival, Oliver Vallabriga, estadístiques, la prèvia del partit del Sabadell B que se la juga a Tona, l'empat a 10 ahir del Keio Natació Sabadell davant el Prorreco per acomiadar-se a les semifinals de l'Eurocup, o un cap de setmana que ens espera molt intens de ciclisme aquí a la ciutat.
La notícia curiosa.
La llegim a relevo i té relació amb el Sabadell. És la moda de l'embenat als jugadors del Barça que la va iniciar, diuen, Pau Víctor per superstició. Expliquen a la notícia que es va lesionar a la mà dreta quan era arlequinat i des d'aleshores ho porta a moda estètic, amb declaracions, per ser incloses, d'Antoni Mora, el cap dels serveis mèdics del Joventut i del Sabadell. A partir de llavors, jugadors com Lewandowski, Rafinha o també Lamine Yamal, entre altres, han lluït aquest embenat.
De quin partit no estarem pendents?
A les 5 de la tarda, Premier de l'Azerbaidjan, Turan Shamaki.
I a les xarxes socials.
Destaquem una història a Instagram d'un exarlequinat com és Javi Gómez, la temporada passada, molt marcada aquesta temporada per les lesions aquí a la nova Creu Alta, per una lesió de gravetat, que ha fitxat pel Rayo de Barcelona, de la Kings League, diu, a disfrutar de l'experiència. Fa un mes va arribar a un acord per rescindir amb l'Algeciras. Estava jugant a Primera Federació al costat d'un altre exarlequinat com és Aleix Coc.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
En marxa, 1:08 del migdia d'aquest divendres 25 d'abril del 2025, a les portes de la penúltima jornada al grup 3 de la segona federació. Insistim, a les portes també de l'últim partit del centre d'esports a casa, com a mínim en aquesta temporada regular, en aquesta fase regular de la Lliga. Tant de bo sigui capaç l'equip de David Movilla de disputar dos partits més aquí al Temple, seria bon senyal. Estadi de la Nova Creu Alta, Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pau Vituri.
Per fer la prèvia d'aquest Sabadell-Badalona Futur, divendres habitual, tornem a la rutina després del Media Day de la setmana passada a Terrassa, que no va funcionar massa bé. Avui tornem a aquesta rutina habitual amb aquesta compareixença de David Movilla, que està prevista d'aquí a qüestió de 6 minutets.
Sí, tornada a la normalitat pel que fa a aquestes prèvies de divendres. L'equip que més ja ha tornat aquí cap a les instal·lacions de la Nova Creu Alta després de finalitzar la sessió que s'ha celebrat avui a Sant Oleguer, i per tant Vitorí tot hauria de fer indicar que hauríem d'anar puntuals amb aquesta roda de premsa prèvia de David Movilla, que esperem, com deies abans també, que no sigui l'última roda de premsa prèvia del tècnic basc d'un partit a casa aquesta temporada.
Veurem els ànims del tècnic de Baracaldo després de la derrota en l'últim partit a l'Olímpic de Terrassa. Aquell dia estava amb un to realment baix, el tècnic de Baracaldo. Però vaja, Sergi Parc, no m'imagino un altre escenari que no sigui guanyar aquest cap de setmana, diumenge a les 12 davant el Badalona Futur. L'equip ha d'esmenar la imatge que va mostrar l'altre dia a Terrassa, i més enllà d'això, evidentment, hi ha un tema classificatori també, que l'equip ha d'arribar en la millor posició possible aquesta última jornada.
La sensació és que 5 dies després de la derrota en el derbi contra el Terrassa, encara cou aquell resultat i aquella mala actuació de l'equip, però alhora està clar que s'ha de girar full i pensar ja, mai millor dit, en el futur més immediat, que no és cap altre que aquest duel de diumenge contra el conjunt instal·lat a Premià de Dalt en aquest darrer compromís de la fase regular a la Nova Creu Alta. I ho hem anat repetint, Vitori, per activa i per passiva. Al final, després de perdre el derbi, és cert que podries haver tingut la situació molt més encarada pel que fa a la classificació pel play-off en cas d'haver guanyat contra el Terrassa. No va ser així, però tot i això, el conjunt de David Movilla continua depenent de si mateix. Al final, això és el més important, que, com diem, les sensacions tornen a ser més aviat dolentes després de l'actuació de l'altre dia a l'Olímpic, però al final no podem oblidar que el Sabadell té, per dir-ho així, el seu destí a les seves mans, sí, i no hauria de dependre de cap altre. Al final, recordem, guanyant els dos partits que li queden al conjunt arlequinat, guanyant aquest diumenge i el de la setmana que ve a Paterna, t'asseguraràs, passi el que passi en la resta d'escenaris, entrar al play-off.
Com a mínim, centrant-nos en aquesta primera parada, en aquest partit contra el Badalona Futur, amb aquest al·licient que tu comentaves, Parc, jo crec que és el més clar. Més enllà d'aquest deute que té l'equip amb l'afició després de l'esperpent de l'altre dia a l'Olímpic, sobretot amb aquella sensació que el play-off no es decidirà fins d'aquí a 9 dies, a Paterna, però hi has d'arribar depenent de tu mateix.
Sí, aquesta és la qüestió. És que tot el que no sigui dependre de tu mateix seria dramàtic. D'entrada, per aquest fet. Perquè és que fins i tot, encara que fessis la feina contra el filial valencianista, el fet de treure els 3 punts allà i que no et veiessis entre els 5 primers podria ser una situació catastròfica. I d'altra banda, Vitori, que no ho oblidem, és que al final et ve aquí la Nova Creu Alta amb tots els respectes. Un Badalona Futur defenestrat, que és a més ara mateix el cué de la Lliga, ja no ho és el Mallorca B, sinó que ho és el Badalona Futur. És que al final l'escenari és el més propici per pensar que la derrota contra el Terrassa pot quedar oblidada tot just uns dies després, perquè és que el partit és aquí a casa, et ve un rival que ja està descendit matemàticament des de fa setmanes. Tot el que no sigui treure els 3 punts aquest cap de setmana seria absolutament un fracàs.
Sí, sí, vaja, és que els números després els repassarem, del Badalona Futur, però bé, ja ho hem anat comentant també en els últims dies. És el pitjor equip de la Lliga ara mateix. És un equip que només ha guanyat el Mallorca B i a la Penya Deportiva. És un equip que pràcticament no ha puntuat en aquest 2025. És inimaginable allò, pensar que el Sabadell no guanyarà aquest cap de setmana. Però clar, venim d'on venim, de Terrassa. És cert que, per una altra banda, penses, home, l'equip com a mínim ha fet la feina, el que dèiem al principi també, contra aquests equips en descens, especialment a casa. S'ha guanyat fàcil a l'Alzira, relativament fàcil al Mallorca B, amb una mica més de dificultats a la Penya Deportiva. teòricament s'hauria de completar diumenge aquest pòquer.
S'hauria de completar. I fins i tot, si ho mires des d'una altra perspectiva, Vituri, és allò de, home, si amb tot el que t'estàs jugant, si sabent que has de remeiar o has de llepar-te part de les ferides que va deixar l'altre dia la derrota en el derbi contra el Terrassa, sabent que depens de tu mateix per entrar al playoff, vaja, i podríem seguir amb aquesta llista d'ingredients que completen tots els al·licients que té el centre d'esports en les últimes jornades, si amb tot això no ets capaç de guanyar a casa contra un equip, i insisteixo, en tots els respectes, com el que té ara mateix el Badalona Futur, amb aquests números tan pobres que ha presentat especialment a la segona volta, amb aquesta crisi institucional que sobretot havia tingut i que sembla que a poc van arreglant, però sobretot amb els números pèssims que tenen esportivament parlant, vaja, si el Sabadell no és capaç de guanyar aquest partit, és que directament Vituri, encara que les matemàtiques et permetin encara sumar al playoff, és que potser directament ni s'ho mereix aquest equip.
Amb quina cara aniries a Paterna, eh?
Exacte.
Amb quina cara aniries a Paterna, evidentment amb aquestes opcions també de classificar-te, però vaja, és que de veritat que no em vull ni imaginar un altre escenari que no sigui guanyar aquest cap de setmana, diumenge a les 12, davant el Badalona Futur. A tot això, Parc, en la primera de les dues jornades unificades, toca tirar allò de carrusel aquest cap de setmana?
Amb la ràdio a l'orella, més que mai, i que la gent ho escolti per la 94.6, o si no per l'streaming, que ja el tenim a punt, també, Vituri, sí. El reproductor online, que funciona a la perfecció per seguir principalment el partit del Sabadell, però des de Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, que estarem ben atents al que passi a la resta de la penúltima jornada del grup 3 de la segona federació, que com deies té aquest horari unificat de diumenge a les 12 del migdia, i en el qual el Sabadell doncs també jugarà en altres escenaris, especialment en els que té com a rivals directes en aquesta lluita pel playoff. Tindrem un ull posat en l'Olot Terrassa, en el Sant Andreu Mestalla, en el Cornellà Torrent i en el Lleida Espanyol B. Per tant, serà una matinal, sense cap mena de dubte, ben interessant, d'aquestes clàssiques, per dir-ho així, com deies, Vituri, amb tenir la ràdio a l'orella, sense aquest eco, suposo.
Sí.
Això vol dir que anem baixant cap a baix perquè David Movilla és a punt de comparèixer.
Doncs a punt de parlar el tècnic del centre d'esports en roda de premsa per primera vegada des de la roda de premsa posterior al derbi, a l'Olímpic de Terrassa.
Doncs vinga, serà de premsa Miguel Creda.
Ara parlarem de baixes també, eh?
Sí. Això, i possibles... Hem de comentar algunes coretes interessants, per
cert. I possibles novetats, sí, sí.
Sí, sí, algun spoiler, eh? Et faré aquí...
Epa, vinga.
Som-hi. Som-hi. Hola, David, bon dia. Després de la derrota de l'altre dia, que va fer mal, sobretot a l'entorn també, pensant en tot el que hi ha en aquestes últimes jornades, tot el que teniu en joc, tot el que us jugueu, que depeneu de vosaltres mateixos, al final un també pensa que jugant a casa contra el cué de la Lliga potser és el millor escenari possible per oblidar ràpidament les penes que va deixar el derbi.
Bueno, yo ahí en ese sentido creo que pase lo que pase el domingo, hagamos lo que pase el domingo, no deberíamos olvidar lo que pasó en el derbi. Yo es lo que discrepo, en el sentido de que hay partidos, hay situaciones que por muy dolorosas que sean hay que tener presentes. Y lo que pasó en el derbi creo haríamos mal en olvidarlo, porque si lo olvidamos si ganando el domingo pasamos página, estará más cerca y se pueda volver a ocurrir, y eso no puede volver a ocurrir.
Con la misma línea también lo comentaba Urri el otro día, ¿no? que
el otro día Urri comentaba que la mala imatge contra el Terrassa havia de servir per treure ràbia en aquests pròxims partits.
Sí, puede ser. Sí. Sé muy bien lo que ocurrió y por qué ocurrió lo del domingo. Hay cosas que evidentemente solo se pueden verbalizar dentro del vestuario, hay otras que ni en el vestuario, pero evidentemente hay que canalizar eso, y la única manera que se me ocurre es canalizándolo a lo que nos viene, evidentemente a los entrenamientos y por supuesto al siguiente partido o a los siguientes partidos. Eso hay que canalizarlo, porque cuando hay formas y formas de perder, y la del domingo no es una forma de perder que nos podamos permitir. Creo que para mí ha sido la más dolorosa, ya no solo por el derbi, por la rivalidad, sino por cómo se ha producido. No solo por el resultado, sino por la superioridad manifiesta que ha mostrado el rival en todas las fases del juego, quitando algún minuto aislado, algunas acciones no aisladas, sino que conseguimos equilibrar un poquito, pero ha sido el partido donde más superior ha sido el rival a nosotros, y como te he dicho, tengo muy claro los motivos, pero bueno, al igual que tengo claro los motivos, tengo claro que soy el único responsable, ¿no? Y también de que eso no se vuelva a dar.
Sabent tot això, David, i escoltant-te, sabent que creus que no s'ha d'oblidar ni molt menys el que va passar l'altre dia, el que sí que és cert també és que al final depeneu de vosaltres mateixos, no? Guanyant els dos partits s'aconseguirà aquesta classificació pel play-off. Dona aquesta confiança, tranquil·litat, digue-li com vulguis, no? El fet de dir, bé, tot i aquella mala actuació, seguim depenent de nosaltres mateixos.
Sí, es una realidad, pero no me gusta ni la palabra confianza ni la palabra tranquilidad. Cuando digo no me gusta es ni podemos estar confiados porque no nos sobra nada, ni podemos estar tranquilos. Yo creo que el equipo tiene que estar dolido y responsabilizado. Y así es como yo me siento y es lo que trato de trasladar al equipo, siendo cierto lo que dices, pero no, ni nos confundiríamos si hay confianza, por supuesto, solo faltaría después de lo que hicimos el domingo, y nos confundiríamos si estaríamos tranquilos. Yo no quiero estar tranquilo y ni creo que el equipo deba estar tranquilo. Tenemos un partido el domingo, es un partido de playoff, no es una final, porque las finales cuando se juegan o se ganan y se logran lo que pretendes o se pierden si tenemos claro que si perdemos estamos fuera, se tienen que dar muchas carambolas, pero si perdemos, si no ganamos el partido el domingo, estamos fuera. Por eso es un partido de playoff, porque si lo ganamos tenemos la opción de seguir jugando. Y eso es lo que te da el playoff. Y tenemos un partido de playoff el domingo que nos puede habilitar tener otro partido de playoff el próximo domingo. Pero si no lo enfocamos de manera adecuada y no somos capaces de ganar el domingo, pues no nos ganaremos ese derecho. Y es un partido de playoff, no es una final, porque si ganamos no hemos logrado nada, pero sí es un partido de playoff y de nosotros dependerá ganarnos el derecho a jugar el siguiente, y si nos lo ganamos, pues ganarnos el derecho a jugar ese playoff ya de manera más literal.
Hablando un poco del rival, es uno de esos partidos un poco extraños, sobre todo parece que...
Has parlat del rival.
...por ganado antes de jugar, por la situación del...
Partit d'estany, perquè sembla que seria Daniel Sabatella partit per guanyat abans del xiulet inicial. Com es prepara mentalment això, que no hi hagi un excés de confiança?
Es que sí, yo entiendo el entorno porque llevo muchos años ya en esto y sé cómo funciona, pero si en el vestuario existiera esa confianza, deberíamos dedicarnos a otra cosa, porque no sabemos de qué va esto. Y más viniendo de lo que venimos. No hablo de perder, sino cómo perdimos. Y más viendo lo que nos jugamos. Insisto, es un partido de playoff, y los partidos de playoff o sales con los cinco sentidos desde el calentamiento, diría, o estás fuera. Como te quieras conectar al minuto 20, estás fuera. No es un partido para salir no con los cinco sentidos, sino con toda la energía y de eso es lo que traslado al equipo y lo que siento. O sea, ya ahora mismo, ya os dije, es el momento ya sí de mirar la clasificación y ver lo que tenemos por delante y lo que necesitamos y ser consecuentes y responsables en ese sentido. Partido playoff, y un partido playoff no se puede, las únicas palabras que pueden existir es hambre, es ambición, es rabia, es dolor, es resarcirse, es quitarnos algo del dolor de la semana pasada. Y evidentemente dar a nuestra gente motivos para que vuelvan a confiar en nosotros, porque si bien es cierto que entiendo el dolor, la decepción y lo que pueda sentir ahora el aficionado, también sé que no nos van a dejar solos, que si les volvemos a dar van a volver a estar con nosotros, como lo he percibido estas semanas atrás, como lo he visto cuando fuimos a jugar a Terrassa o al campo de Europa, no Sardeña, y como estoy seguro que vamos a volver a darles motivos para que confíen en nosotros y volver a ir de la mano.
Has deixat clar que perdent diumenge estaríeu fora. També és evident que guanyant els dos partits estaríeu dins. Et vull preguntar com de profundament heu mirat la classificació i la resta de jornada, calendari dels rivals directes, etc. En el sentit que hi ha un entremig, un 4 de 6, David Movilla, creo que...
Estamos fuera. És tu pregunta, no? Sí. O sea, con 4 de 6 estamos fuera. Necesitamos 3. Porque si necesitamos 4 y no ganamos esta de domingo, con 4 sé que se pueden dar, estamos fuera. Lo que siento, lo que percibo, lo que he visto, los cruces que hay, vamos a necesitar 6. Por eso he hablado de que hay dos partidos de playoff y necesitamos ganar los dos. Ganar el domingo y ganar en Valencia. Eso es lo que siento. No te voy a decir que ojalá estuviera equivocado, porque deseo entrar en playoff y evidentemente estoy haciendo los 6. Se pueden dar situaciones poco probables. Lo que yo siento, lo que he mirado y lo que creo que necesita el equipo, ganar el domingo y ganarnos el derecho a jugar otro partido de playoff. Por eso he dicho que si no ganamos el domingo, es partido de playoff, creo que vamos a estar fuera. Por eso lo he dicho y soy más explícito a tu pregunta. 6 de 6.
Las bajas. José Ortega, Jan Molina, Don Ripoll, ¿estarán disponibles?
Sí, a ver, caso de José, lleva ya 2 semanas, bueno, 1 semana 10 días haciendo portería con normalidad, pero hay una acción concreta que le impide, que le dificulta y que no está, o sea, aunque hace portería hay alguna situación todavía que no puede dar respuesta a lo que la competición demanda, por lo tanto no estará. El caso de Jan, esta semana ya ha hecho cosas con el grupo y ha empezado a entrenar con el grupo y bueno, digamos que la alta médica la tiene, ahora se trata de valorar cómo, cuándo pudiera entrar, pero puede ser la partida. Y el caso de Tom también lleva ya unas cuantas sesiones con el grupo y también es una cuestión de valorar cuándo y cómo, ¿vale? O sea, el alta médica la tienen los dos, ellos están entrenando con relativa normalidad, midiéndoles las cargas sobre todo a Jan, ¿vale? A Tom algo menos porque a nivel condicional pues lleva más tiempo y ahora valoraremos cómo y cuándo, pero pudieran no tiene la limitación que tiene José, ¿vale? Porque no te he contestado, ¿no? No sé si hay...
Sí, jo per afegir només, la resta estan, excepte Bonaldo, crec, la resta estan bé?
Sí, bueno, incluso Bonaldo ya empezó a hacer cosas con el equipo, de hecho ha acelerado muchísimo los procesos, él quiere estar y sabiendo que quedando lo que queda hay una mentalidad que valoro y agradezco de los jugadores, ¿no? que quieren forzar arriesgando incluso el riesgo que les supone ese acelerar los procesos, caso de Jan, caso de Tom, caso de Boni, mismo José, porque saben que queda poco y porque dicen si vuelven a caer no pierden nada de alguna manera. Entonces el mismo caso de Boni está haciendo y la semana que viene seguramente ya empieza a entrenar, había hecho alguna cosa con el grupo pero empieza a hacer y luego tenemos la Cortés con alguna molestia que no ha hecho toda la semana, pero bueno, él quiere estar y ya lleva arrastrando varias semanas dolor en la rodilla, pero él también está haciendo un esfuerzo por estar, y la baja que sí es esa es para de Tico, que se intervendrá, creo que estamos a 25, estamos hoy 26, 25, la semana que viene se intervendrá.
¿Y a una mes? Doncs tornem al Badalona Futur.
què espera del rival?
Bueno, lo que me espero, siempre me espero la mejor versión del rival. Siempre trato de estar preparado para esa y que el equipo se prepare para eso. Dicho esto, el otro día el resultado no, bueno, para mí no. Los resultados con el San Andreu, siendo un grandísimo equipo y que está siendo muy bien optimizado, el otro día la primera llegada que tiene el San Andreu es gol, la segunda es gol y la tercera es gol. O sea, un poquito lo que pasó aquí en cuanto a pegada, ¿no? El partido no reflejó esa superioridad. Luego, evidentemente, te pones 0-3 en tres llegadas con la pegada que tiene el San Andreu y es complicado. Entonces, es un equipo que muestra, que nos va a mostrar dificultad, que tengo muy claro que ellos enfocarán el partido desde la oportunidad de jugar en este escenario, de reivindicarse, de quitarse. Jugar sin presión, y cuando juegas sin presión pues puede ser peligroso, y nosotros dependerá que ellos no muestren lo que ha mostrado en ciertos partidos, pero que no ha mostrado con regularidad, porque eso lo dice la clasificación, pero es que tampoco nosotros estamos sobrados de nada, como os he dicho, y creo que el partido de hace 15 días, bueno, de hace 10 días contra la Peña nos pone sobre aviso, porque el que se espere los resultados que tuvimos con Alcira contra Mallorca, pues esa es la excepción. Creo que el equipo no ha goleado con regularidad, por lo tanto el partido que esperamos es un partido difícil, complicado, como fue el de día del Peña, y lo que necesitamos, más siendo un partido playoff, es sacarlo adelante de una manera u otra. Evidentemente buscaremos jugar bien para ganar, pero lo que todos queremos es pasar al siguiente, el siguiente partido playoff, no ronda, el siguiente partido playoff, y para eso hay que ganar este. Y los partidos de playoff, se suele decir que no se juegan, no se ganan. Vamos a intentar ganarlos a través del juego, por supuesto, pero lo que hay que hacer es ganarlo, eso sin duda.
Doncs que es guanyi, com el dia contra la Peña Deportiva o com el dia contra el Cira o com sigui, però mentre es treguin els 3 punts, benvinguts seran. I aquí acaba la roda de premsa Vituri del tècnic del Sabadell, David Movilla.
2:15, Sergi Parc, anem a ordenar tot el que ha dit el tècnic de Baracaldo, perquè déu-n'hi-do, ha deixat unes quantes perles, començant per exemple pel tema de la classificació. No n'havia parlat fins ara pràcticament a Movilla, sempre havia volgut esperar aquestes dues últimes jornades, i ha estat clar i contundent. Amb un 4-6 estem fora, tenim 2 partits de playoff i els hem de guanyar tots dos.
Sí, ho ha afrontat bé, tot el que no ha volgut parlar-ne totes aquestes setmanes ho ha deixat anar tot de cop. Això sí que és un pot de ketchup, i no el tema dels col·legiadors. Ho ha deixat anar tot avui David Movilla pel que fa al tema de la classificació, calendaris, etc. I ha estat molt clar en aquest sentit. No sé si ho creu realment al 100% que amb un 4-6 no ens classificaríem pel playoff, o si és més per aquell missatge que vol transmetre, no?, de portes en fora i fins i tot també de dins el vestidor, de dir que s'ha d'anar a guanyar els dos partits, perquè tindrem temps de repassar-ho ja en els pròxims dies en funció de com vagi el partit contra el Badalona Futur. Però vaja, amb un 4-6, Vituri, hi ha moltes combinacions que no et donen el playoff, però hi ha bastantes que sí, i per tant tampoc seria descabellat pensar que potser amb un 4-6 puguis entrar, i Movilla ho ha afirmat rotundament, que ell creu que no.
Jo sóc bastant en aquest sentit de l'acord de Movilla. Jo crec que amb el 4-6 no et donarà. Bàsicament, perquè va cinquè, i només que, no sé, un Terrassa de Torn faci un 6-6, doncs estaries liquidat. Però bé, tens també el Mestalla, evidentment, la setmana que ve. Tens també per allà l'Espanyol B, que podria fer també el 6-6 perfectament. Bé, no ho sé, ho repassarem segurament el dilluns, el dilluns aquí a l'Hotel Suís, amb estima i amb temps i amb carinyo, etc. Tindrem temps per repassar com queda la classificació i les combinacions.
I amb el Sergi Garcés i tots els números.
Sí, està frisant el Sergi per aquest moment. Però bé, Movilla ha dit que amb un 4-6 el Sabadell estarà fora, no entrarà al playoff. A partir d'aquí la gent que faci les seves càbales. I déu-n'hi-do, com ha repassat tot aquest estat de la infermeria del Sabadell. No sé si t'ha trencat tots els spoilers que volies fer.
No, el tema de l'espoiler era llançar-li la pregunta allò esmentant a Bonaldo, que seria potser la novetat, perquè semblava que es perdria el que restés de temporada, i podria ser així, però com hem escoltat en veu del propi Movilla, està previst que la setmana que ve el brasiler ja comenci a entrenar-se amb el grup i, per tant, per un hipotètic play-off, també podria estar disponible, igual que jugadors com Ton Ripoll, que ja ho hem escoltat també en veu del de Baracaldo, que entrena en plena normalitat i, deduint les seves paraules, diria que el de Sant Pedor té moltíssimes opcions de tornar a la convocatòria. En canvi, amb Jan Molina potser ha estat una mica més prudent, però també està disponible.
Sí.
El cas José Ortega sí que l'ha descartat, perquè diu que en alguna acció concreta que ha de fer el porter, doncs encara nota alguna molèstia i que no acaba de girar el 100% rodó, però que pròximament crec que Ortega sí que hauria d'estar disponible. I després sí que ha revelat que Tico Iniesta sí que estarà fora de combat i, per tant, serà una de les poques baixes d'aquest sí. Sabadell per diumenge, i aquí el mal de cap ja començarà a Vituri més enllà de l'11 titular, ara sí, també per veure qui es queda fora de la combo.
No, el tema de Tico Iniesta, per cert, no és una baixa de llarga durada, és una artroscòpia que se li ha de fer al genoll per extreure un cos que li han trobat en aquesta zona, però no ha de ser una baixa de llarga durada, simplement que s'ha de fer aquesta intervenció. Ara bé, el Murcià, doncs, es perdrà evidentment aquest tram final d'aquesta fase regular de la Lliga. Doncs ens quedem amb això, amb Jan i Ton Ripoll, especialment Ton Ripoll, els dos que tenen més números de formar part de la convocatòria. I aquí el dubte de Cortés, també, per últim. Parc,
sí.
Ha tornat a insistir, perquè això ja ho havia deixat caure en alguna roda de premsa Movilla, que el Capi té aquestes molèsties al genoll. No sé jo si és el millor partit per allò, doncs això, per parar i mirar de fer net pensant en el que ha de venir després. Si hi ha un partit per donar-li descans al de Cardedeu, hauria de ser aquest.
Sí, i és que al final estem parlant d'un jugador que ho ha jugat pràcticament tot. De fet, és el futbolista del plantilla arlequinada que més minuts ha jugat, més tenint en compte que hi ha hagut també canvis a la porteria durant la Lliga, etc. I és evident que és un futbolista que els seus problemes físics també poden venir derivats precisament per aquesta gran acumulació de minuts durant la temporada. I és evident també que aquest centre d'esports, en un hipotètic playoff, també necessitarà de la millor versió de Cortés, d'aquest Cortés decisiu que ha anat demostrant en altres jornades, per poder somiar amb l'objectiu. Bé, pensant en quin rival tens diumenge, Vitori, està clar que és fàcil pensar que potser Movilla rotarà en aquest sentit a algun jugador com podria ser Cortés, però, com sempre diem, fins diumenge cap a les 11 del matí no sortirem de dubtes de forma oficial.
5 minuts per sobre del punt de dos quarts. Moment també per parlar, Sergi Parc, del rival. D'aquest diumenge a les 12 farem res, un parell de pinzellades ràpides d'aquest Badalona futur, perquè realment és un equip ja de tercera federació. El que dèiem, cué destacat. Bé, amb aquest frec a frec, si més no, amb el Mallorca bé. Però vaja, un dels pitjors equips de la competició. De fet, tu has pogut parlar amb el seu tècnic en les últimes hores?
Sí, amb Oliver Vallabriga, que és al càrrec des de fa un parell de mesos aproximadament. Ahir entrevistàvem a Xiquero Zerinjauregui, el defensa exarlequinat, que parlava una mica del panorama que tenien allà, que més o menys assimilava el que puguem tenir des de fora, a la percepció que puguem tenir des de l'exterior, i en aquest sentit també el tècnic rubinenc també més o menys fa un resum similar al que feia Xiquer.
És una situació complicada, perquè al final hace ya partidos que matemáticamente estábamos descendidos, entonces bueno, al final pues se hace complicado, aunque sí que es verdad pues que bueno, que somos profesionales, tenemos que seguir entrenando y compitiendo de la mejor manera, encontrar pues alguna motivación extra un poco para poder competir, pero al final pues bueno, nos debemos a lo que tenemos que hacer, y al final pues bueno, sí que es verdad que no estamos teniendo buenos resultados, pero bueno, intentamos competir de la mejor manera cada partido.
I en aquesta motivació extra que busquen aquí, Parc, clar, no sé, el fet de potser de tancar, no, la Lliga amb una alegria, el fet de jugar en un escenari com la nova Creu Alta, entenc que van per aquí els trets, no?
Sí, ha dit Vallabriga en aquest sentit que, home, de les dues jornades que el resten, i tenint en compte que fa tantíssim temps que no aconsegueixen la victòria, doncs poder acomiadar-se de la temporada i de la categoria amb un triomf, ja sigui aquesta jornada o a la tancament la setmana que ve, doncs ja seria una bona alegria per ells, però si pot ser aquest cap de setmana, fins i tot encara millor, tenint en compte l'escenari en el qual jugaran.
Bueno, nuestra motivación cada semana es la de intentar hacer el mejor partido posible, competir y conseguir la victoria. Eso es el día a día que nos marcamos. pero sí que es verdad, como tú dices, pues esta semana pues hay una motivación especial, que tenemos la suerte de poder jugar en un estadio como la Nueva Gregualda, que al final, pues bueno, hay gente que sí que ha jugado, pero muchos jugadores jóvenes que tenemos, pues va a ser su primera vez, y entonces, bueno, pues es un escenario impresionante y eso es la motivación.
Déu-n'hi-do, les motivacions que, amb tot el respecte, cap a la Nova Creu Alta, que és, sense cap mena de dubte, el millor estadi del grup. Però vaja, les motivacions que ha de buscar el Badalona futur en aquest tram final de Lliga, déu-n'hi-do. És cert que al final venen de jugar i entrenar bona part de la temporada allà a Premià de Dalt. Al camp ja vam explicar com era el mes de desembre. Però bé, no sé també quin tipus de partit es poden imaginar els d'Oliver Vallabriga.
En aquest sentit també ha parlat l'entrenador del Badalona Futur. Per on poden passar les poquíssimes opcions que li dona tothom al Badalona Futur de guanyar aquí a la Nova Creu Alta? Bé, doncs diu Vallabriga que sobretot el que han de fer és sortir endollats, competir el partit i jugar amb els possibles nervis que pugui tenir el Sabadell en cas de no resoldre el partit ben aviat.
Sabemos que cosas buenas que nos pueden pasar, que si somos capaces de entrar bien en el partido, de competirlo, pues seguramente que si el resultado es igualado, pues el Sabadell va a tener esa inquietud de marcar rápido para ponerse por delante, porque necesita ganar. Y cosas malas para nosotros, pues que si no salimos en un plan de partido concentrados, pues seguramente con un equipo con la calidad que tiene el Sabadell y sobre todo pues con lo que se juega, pues nos puede pasar por encima.
Doncs faria bé el Sabadell d'encarrilar el partit ben aviat i que el Badalona Futur no pugui jugar amb aquests nervis del conjunt arlequinat per aconseguir aquesta victòria. Ho rematem tot plegat, per que abans de les estadístiques, amb això, fent una mica d'agenda.
Doncs mira, l'agenda més immediata, que demà l'equip de Movilla farà l'últim entrenament, aquí mateix, a l'estadi de la Nova Creu Alta, per acabar de preparar aquest partit contra el Futur. Recordem, diumenge 12 del migdia, horari unificat per tota la penúltima jornada del grup 3 de la Segona Federació. Des de mitja hora abans el Sabadell en joc, la gent, insistim, recordem, que posi la 94.6 o que posi també l'streaming, el reproductor online, que ja funciona a la perfecció i, per tant, podran seguir a la perfecció tot el que passi en aquesta jornada 33 de la categoria.
Doncs queda dit. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Fins ara, Vitori.
Un Sergi Parc, per cert, que ens ha signat les estadístiques d'avui. Posa veu, com pràcticament sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
Avui al llibre de registres hi apareixeran un bon grapat de números en vermell. Al capdavall, l'adversari del Sabadell aquesta jornada és el cuer del grup.
El rival.
Per primer cop en tota la temporada, el Badalona Futur ha caigut al fanalet vermell. El Mallorca B tenia aquest dubtós honor de forma ininterrompuda des de la tercera jornada fins al passat cap de setmana, que es va produir aquest relleu. Al Futur hi va haver canvi d'entrenador fa uns mesos i el balanç amb Oliver Vallabriga és d'un empat i 7 derrotes.
Les xifres del partit.
Atenció a les xifres de l'equip instal·lat a Premià de Dalt, un punt dels últims 36. No guanya des de fa 3 mesos, quan es va imposar al camp del Mallorca B, i aquell partit va ser l'últim en què va deixar la porteria a 0. Tot això pel que fa a les últimes jornades, però si ampliem la vista a tota la temporada, les dades continuen sent terribles. El Futur només ha guanyat 3 partits, és l'equip que més gols ha encaixat i el que menys n'ha marcat.
La curiositat.
I amb tot aquest panorama, segurament el més fàcil és pensar que no hi ha millor escenari per al Sabadell per afrontar la penúltima jornada, a casa i contra aquest Badalona Futur. Doncs bé, potser sí que en trobem un de millor. I és que, per increïble que soni, hi ha un equip que a la segona volta encara té pitjors números. Es tracta de l'Alzira, que en aquest 2025 no ha guanyat ni un sol cop i ha sumat un total de 3 punts pel 5 del Futur.
L'estadística.
Tots els problemes que ha tingut i té el Badalona Futur s'han traslladat també en el nombre de jugadors utilitzats. En Lliga, aquesta temporada han jugat en algun moment o altre un total de 35 futbolistes amb aquest equip.
els precedents.
Primer cop que el Badalona Futur amb aquesta nomenclatura visita la nova Creu Alta, com el Llagostera o Costa Brava, ho havia fet 5 cops i el balanç va ser repartit. 2 triomfs arlequinats, 2 empats i una victòria gironina.
Amb el xiulet a la mà.
Per segona setmana seguida, un àrbitre gallec, Alexandre López Vila, és de la Corunya, té 33 anys i aquesta és la seva 5ª temporada entre segona B i segona federació. No té precedents en cap dels dos equips i, de fet, el de diumenge serà el seu primer partit al grup 3, mitjana una mica superior a les 5 grogues i mostra una vermella cada 4 enfrontaments.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real. Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada, 3/4 de dues, tram final de l'Hotel Suís. Encara parlant del Sabadell, concretament del filial, perquè tercera federació, situació límit per aquest Sabadell B, quan només falten 3 jornades. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Vitorí.
Tan límit aquesta situació que fins i tot es podria consumar el descens a la Lliga Elite aquest mateix cap de setmana.
Així és, el Sabadell B visitarà el camp del Tona, un equip que està lluitant pel play-off. De fet, són 5ens i encadenen 3 partits sense perdre. Així analitza el rival el tècnic arlequinat Conrad García.
Tona, un equip que està lluitant per estar play-off, per poder entrar a viure un mes bonic de play-off i que té també molts bons jugadors i situacions, et pot generar molt bones situacions per guanyar-te tranquil·lament el partit. Per tant, si estem com a la segona part, doncs podem competir el partit. Si estem com a la primera part, serà impossible competir el partit.
Ara mateix els arlequinats són penúltims a 5 punts de la salvació que marca el Sant Cristòbal amb l'avaraix perdut i a 6 d'evitar un possible descens compensat, on hi trobem un triple empat entre Mollerussa, Cerdanyola i l'Escala. Aquesta és la situació, faltant 9 punts per disputar-se.
I ara jo et vaig llançant escenaris, Roche, en els quals el Sabadell no baixaria aquest cap de setmana. El primer i el més clar segurament és guanyar a Tona.
En cas que el filial arlequinat guanyi el conjunt d'Osona, en el pitjor dels casos acabarà la jornada igual que la començat, penúltim a 5 punts del Sant Cristòbal. I en cas que els agarencs perdin contra el Badalona, l'equip que està jugant també per entrar a play-off, el Sabadell B encara podria tenir un petit raig d'esperança. Per tant, si l'equip de Conrad García suma 3 punts, és impossible que descendeixi aquesta jornada, però tot això passa per guanyar.
I si el Sabadell B empata, què necessitaria per no baixar?
Amb aquest resultat ja sí que ens podríem trobar alguna combinació en el que el descens sigui matemàtic. Per a que això succeeixi, el Sant Cristòbal hauria de guanyar i els equips del triple empat, Mollerussa, Cerdanyola i Escala, haurien com a mínim de puntuar amb un asterisc, perquè ara veurem que en cas que l'Escala acabi la jornada 6 per sobre del Sabadell B, no estaria tot perdut.
I en cas de derrota, vaja, la combinació seria ja bastant més remota.
En cas que el segon equip del Centre Esports perdi, el Sant Cristòbal no pot ni tan sols puntuar, ja que amb un empat els terrassencs s'alçarien a 6 de distància amb el gol a baràs guanyat a falta de dos partits només. Però encara hi ha una possibilitat que el descens no fos matemàtic. Hauríem de fixar-nos en els equips del triple empat un altre cop. Amb el Mollerussa, la baràs és favorable als lleidatans i amb el Cerdanyola també està perdut. Amb l'únic equip que el Sabadell B podria guanyar la baràs és amb l'Escala, amb qui van empatar la primera volta i amb qui s'enfrontaran en l'última jornada. Però clar, si els arlequinats perden a Tona, hauríem d'esperar que els gironins no puntuïn en cap dels tres partits que queden.
Per tant, recapitulem. En cas de victòria contra el Tona, la salvació seguiria sent complicada, però s'allargaria una setmana més l'agonia. Fins i tot es podia reduir aquesta escletxa a dos puntets amb la salvació. I en cas d'empat o derrota, hi ha opcions, hi ha combinacions canviant els de Conrad García a la Lliga Elite. Última jornada, no unificada, per cert, en penúltima jornada de Lliga. Per tenir-ho clar, demà a les 4, Tona, Sabadell B, diumenge a les 12, Atlètic Lleida, Vilassar, que per cert el Vilassar està empatat a 30 punts amb el filial arlequinat, Cerdanyola, Reus, l'Escala, Girona B i Mollerussa, Prat, a dos quarts d'una, Badalona, Sant Cristòbal, i a un quart de sis, per cert, Europa B, Montañesa, que la Monta està 7 punts per sobre i, per tant, matemàticament encara se la pot enxampar. Roche, gràcies, que vagi molt bé.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I Bloc Poli Esportiu ho vam poder viure ahir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. El Keio Natació Sabadell s'ha acomiadat de l'Eurocup masculina de waterpolo amb un empat de prestigi davant el Proreco. No tenia pràcticament cap opció de passar a la final l'equip de Quim Colet, després de la derrota per 10 gols de diferència en el partit d'anada, però com a mínim va poder dir adeu a la segona màxima competició continental amb un bon regust. La tornada, a més, va ser força entretinguda. A la Bombonera de Can Llong va obrir forat al Reco amb el 3-6 al descans, però el club va empatar a l'inici de l'últim quart i en els últims minuts podria haver passat de tot. Al final, els de la Ligúria van tenir una última contra per guanyar, però va aparèixer la figura de Dolorio, immens, per aturar in extremis el llançament de Francesco Di Fulvio, que estava absolutament sol al segon pal i que podria haver marcat el gol que hauria suposat el 10-11 pels visitants.
Al final es un pequeño detalle dentro del partido, hemos podido perder el partido, es verdad que la última parada pues bueno, nos ha permitido empatar. Creo que hemos tenido opciones de ganar el partido, pero bueno, su calidad siempre impera por encima de todo y ellos siempre están en el partido, así que nada, contento a nivel personal, a nivel colectivo de este segundo partido y esperemos podamos aprender para las siguientes temporadas de que los partidos son a ida y vuelta, que pueden pasar muchas cosas y que no podemos bajar los brazos tan pronto como hicimos en el partido de ida.
Som dos anys quedant-se amb la mela als llavis, el curs passat a la Final Four de Rijeka contra el Juk de Sergi Cabanes i aquest cop contra un dels gegants del continent, qui per cert s'enfrontarà al Radnički Serbi, que va capgirar l'eliminatòria guanyant el Mladost croat per 15-8. A tot això hi va reaparèixer el boia Jan Pérez i el club que perd pel que resta de temporada l'alemany Finn Schwedze, que hauria de ser operat de l'espatlla pròximament i serà baixa de cara a l'últim repte del curs, el play de la Divisió d'Honor, que arrenca dimecres amb la semifinal contra el Barcelona. I abans, demà a la una, serà el torn de l'Astralpul femení que rep a Can Llong en el primer partit de les semis al Mataró, el botxí de l'any passat, de les de David Palma. De fet, les maresmenques van ser fa 3 setmanes l'últim rival de la fase regular abans de l'aturada per la Copa del Món de Seleccions. Aquell dia, el conjunt sabadellenc es va imposar 10-8, remuntant en l'últim minut i mig. Un play-off estrany a tot això, ja que la setmana que ve és la Final Four de la Champions i, per tant, el segon partit a la Joan Serra, recordem que és el millor de 3, no es disputa fins al dijous 8 de maig. A tot això són dubte l'Astralpul, Mati Ortiz i Irene González, que arrosseguen problemes físics les últimes setmanes i se les podria protegir de cara a aquesta final d'aquí a una setmana al Pireu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I encara sense sortir de l'aigua, la Federació Catalana de Natació va celebrar ahir a l'Auditori de Cornellà la Diada de la Natació Catalana, situant novament el Club Natació Sabadell i l'esport sabadellenc com a clares referències dins del panorama aquàtic català. Ens ho amplia la nostra estudiant en pràctiques, Meritxell Dambrich.
L'entitat presidida per Claudi Martí va rebre el premi a millor club català de la temporada 2023-2024, per davant del Mataró i el Sant Andreu. A més, un bon grapat d'esportistes de la ciutat i del club van pujar a l'escenari, en la majoria de casos amb els Jocs Olímpics de París com a taló de fons. L'or de la selecció espanyola femenina de waterpolo o el bronze de la natació artística van ser distingits amb la medalla extraordinària al mèrit esportiu. També va ser reconegut en aquest apartat l'Astralpol Natació Sabadell per la seva consecució de la 7a Champions femenina. A més, va rebre una menció especial la selecció espanyola masculina de waterpolo per l'or a l'europeu de Croàcia. La resta de guardonats en clau sabadellenca van ser la nedadora local del Sant Andreu, Ainhoa Campabadal, o la col·legiada olímpica, Marta Cabanes. La nedadora artística sabadellenca, Emma García, i la bracista barcelonina, Marina García, totes dues retirades l'any passat, van rebre un reconeixement a la seva trajectòria. Mentre que la boia, Paula Leitón, referent en la lluita contra la grasofòbia arran dels atacs patits a les xarxes després dels Jocs, va ser premiada a la categoria de valors humans i esportius.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
7 minuts per arribar a les dues. Anem amb ciclisme perquè Sabadell té doble cita aquest cap de setmana i, a més, doble cita especial. Anem per ordre cronològic. Demà se celebra la primera edició del Campionat de Sabadell Femení, una cita que organitza la Unió Ciclista Sabadell amb la intenció de complementar el trofeu Joan Escolà i el Campionat de Sabadell masculins ben consolidats en el calendari del mes de març. Antoni Soler és el president de l'entitat.
És un dels reptes que vaig plantejar quan vaig agafar la presidència de l'entitat, i esperem poder-la consolidar. De fet, ja tenim l'experiència el 2022, que vam celebrar el nostre centenari, que ja vam organitzar els campionats de Catalunya tant masculí com femení. Però bé, aquesta ja és la, diguéssim, la prova definitiva de poder consolidar a Sabadell una prova ciclista femenina amb línia.
En total seran 116 quilòmetres calcant el recorregut del Joan Escolà i amb l'arribada prevista quan passin pocs minuts de les 6 a la plaça de la Creu Alta. A més, aquest campionat de Sabadell també serà campionat de Catalunya en ruta en diferents categories com cadet, júnior, sub-23, elite i màster. Són proves classificatòries per la selecció catalana pensant en el campionat d'Espanya. Pel que fa a la participació de primer nivell aquí a casa, corredores dels Països Baixos, d'Andorra, també Paula Blasi de l'UAE o, evidentment, la sabadellenca del Massi Baixter, Marta Romance. Això serà dissabte. Diumenge, en canvi, serà el torn del 29è Memorial Fidel Bagan. Tant el mateix Soler com Anna Moreno, organitzadora i membre de la penya ciclista Palomilles, s'han referit al fet de coincidir en el calendari i la possibilitat de treure més corredores a totes dues cites.
Igual que ens passa amb el Joan Escolà i el campionat de Sabadell, que una retroalimenta l'altra amb els equips foranis, no?, doncs que això també sigui un incentiu per aquests equips que venen de fora, doncs que Sabadell sigui una referència en el circuit femení.
Jo crec que en el fons, sens dubte, ajuda a la visibilitat. Ara bé, potser per la properes edicions s'haurà de veure aquí si una mica l'impacte, no? És possible que hi hagin corredores que vinguin de fora, que aprofitin per passar tot el cap de setmana a Sabadell, cosa que, evidentment, tots estarem contents, els ciutadans, els clubs ciclistes històrics de la ciutat, com és la Unió i la Penya Ciclista, Palomilles, però, bueno, sempre és una incògnita.
Un Fidel Bagan a tot això que serà de rècord amb 217 inscrits i més de 80 a la prova de fèmines que es va introduir l'any passat puntuable per la Copa Catalana. Diumenge arrencarà l'acció a partir de les 9 del matí en aquest circuit urbà de 2,7 quilòmetres a Can Gambús amb sortida i arribada a la ronda Jean Monnet. Hi haurà prova cadet masculina a 11:45 a totes les femenines i a les 12 la prova júnior masculina. L'edició d'enguany, a més, és la més especial, una de les més especials, perquè aquesta penya ciclista Palomilla celebra 90 anys de promoció del ciclisme.
És el més visible de que l'entitat continua molt viva, no? És 90 anys, estem parlant del 1935. Però jo, si vols que et digui la veritat, el que es demostra que està molt viva és que és dels pocs clubs de Sabadell i de Catalunya que manté les sortides els diumenges, sortides cicloturistes, amb més de 50 ciclistes i cicloturistes que van cada diumenge des del mes de març fins al mes d'octubre a diferents llocs de Catalunya, i això és molt difícil actualment.
I encara pujats a la bicicleta, David de la Cruz disputa diumenge la Lieja-Bastogna-Lieja, el quart monument de la temporada. En total, 252 quilòmetres amb més de 4.000 metres de desnivell. El d'Espronceda admet que les curses d'un dia mai han estat el seu fort, però aquesta temporada està signant grans resultats, especialment a Itàlia, com el segon lloc al Giro dels Abruços o el vuitè de la Tirreno-Adriàtica.
A nivell personal, els resultats no espero gaire. Sé que tinc un bon nivell, perquè això ho vaig poder comprovar la setmana passada a Brutxo, però sí que és cert que les curses un dia mai han sigut el meu fort. Jo soc un corredor doncs, que camina millor en dies de competició, però bueno, potser aquest és l'any que canvia una miqueta això i tinc també un bon rendiment, tant de bo fos el cas.
El seu equip al Q36.5 tindrà el britànic Tom Pidcock com a cap de files. El gran favorit, tot i això, serà un cop més l'eslovè Tadej Pogacar. I per rematar el bloc ciclisme, Raül Rota continua a un gran nivell a Portugal, quart a la primera etapa i ahir cinquè a la segona, amb una altra final en pujada a Trancoso, entrant segon del gran grup a 38 segons del portuguès Afonso Silva. A la general, Rota és vuitè a 46 segons del mateix Silva. Avui a Ecuador d'aquest gran premi Ojogo amb gairebé 141 quilòmetres en final a Poyares. I acabem amb tenis platja perquè la sabadellenca Ari Costa ha fet història aquesta setmana convertint-se en la primera espanyola que entra al top 10 del rànquing mundial de femení d'aquest esport. Ho ha fet als 21 anys després de disputar la final del torneig Feira de Santana al Brasil amb una dotació de $32.000. La tenista resident a Matadepera, al costat de la seva parella habitual, la italiana Verónica Casadei, va cedir davant les russes Elisabetta Kudinova i Anastasia Semenova per 6-3 i 7-5. La mateixa Costa valora què suposa per ella aquest moment.
La meva companya ja havia estat top 10, jo no. I jo per primer cop, no? Més enllà de lo que significa, no, top 10, que és un número al final, jo crec que és un repte que tenia, era un objectiu a mig termini l'any passat i aquest any doncs, era un objectiu que no pensava que arribés tan d'hora, llavors estic molt contenta per això. També perquè gràcies a que les dues ens hem posat top 10 hem aconseguit entrar com a parella 4 del circuit. Llavors això també ens beneficia als tornejos. Tenim més bons quadres, en teoria, perquè no pillem cap de sèrie 1, 2, 3 fins a semis. Estem molt contentes.
Amb aquest impuls, ara sí, la tenista de platja local afronta dues cites clau del calendari internacional, les anomenades Sand Series, considerades les més importants de l'any, després del Mundial i el Màster. Ho deixem aquí, que queden 40 segons per arribar a les dues. Us enviem una salutació ben forta del Toni González des del control de so, servidor Pau Vitori, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Recordeu que ens retrobem aquest cap de setmana, diumenge a les 12, pel que fa al futbol, amb aquest Sabadell Badalona Futur. Penúltima jornada, diumenge, a partir de 11:45 del migdia. Que vagi bé, ara el Notícies Migdia. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.